Doncs com dèiem, d'ara fins al final ens quedem parlant de, del que es viurà dissabte al matí, durant tot el matí, al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa, perquè arriba una nova edició, quan arriba el mes de setembre hi ha moltes coses al Prat. Tant com que s'ha de preparar la ciutat per la festa major, que la tindrem a final de setembre, la ciutat es prepara per l'inici de curs escolar, que és molt important, i també l'inici del curs feminista o cicle feminista de la temporada, amb la trobada de dones. És aquesta jornada anual en el que les dones de la ciutat doncs, es troben per debatre, parlar, conèixer, saber sobre diferents aspectes del feminisme o d'aspectes de la societat que tenen a veure amb les dones. A banda de que també fan uns tallers. Enguany els tallers o enguany la trobada de dones té un fort caire esportiu, ho hem dit abans, perquè ja el títol ho porta i ho du, perquè girarà entorn del binomi dona i esport. I això és important, perquè en parlarem de com ha canviat la percepció de la dona esportista d'aquests últims anys a ara. Per què és important que la dona, per la seva salut, practiqui esport o activitat física, que es mogui, no?, el moviment. Parlarem dels beneficis de l'esport en moments de la vida o del cicle femení que són importants, menstruació per una banda, però també la menopausa per l'altra. I una mica també com ha canviat el paradigma i que, com es veu socialment que la dona també practiqui esport, que sigui esportista d'elit, per què no? Perquè abans, doncs, una esportista d'elit, segons quin esport feia, doncs, abans es parlava esports d'homes, esports de dones, això ja no és així, i menys mal que està començant a canviar tot això. D'això en parlarem, a banda que la trobada de dones també doncs, tindrà els tallers, tres tallers, com sempre, en el que s'han hagut d'obrir inscripcions, dansa inclusiva, taller de moviment, que això que en dèiem, que era important, el moviment i el ritme, força i nutrició, importantíssim, ja ho parlarem amb la nostra convidada, el per què el treball de força és important per la salut femenina i, evidentment, l'alimentació. I el benestar en clau de relaxació, no? Una mica ioga, meditació, el tornar a la calma després també de fer esport. Anem a parlar de tot plegat amb qui ens parlarà dissabte de moltes coses superinteressants, amb qui podrem tenir una xerrada d'aquestes de conèixer segurament coses que no coneixíem d'aquest binomi esport i dona. Saludem a la Mònica Solana Tramunt, que és doctora en Ciències de l'Esport, fisioterapeuta, preparadora física, a banda la seva part docent, professora universitària i coordinadora del màster de l'entrenament i readaptació en l'esport. Mònica Solana, molt bona tarda.
Hola, Míriam, què tal? Bona tarda.
Tenim moltes ganes que arribi dissabte a la trobada de dones perquè sempre aquesta trobada en parlem molt, de molts aspectes que tenen a veure amb la dona i el feminisme i la dona en societat. I com està canviant molt la societat, tenim ganes de parlar de l'esport i la dona perquè és un aspecte fonamental de com ha canviat també la perspectiva de la dona els últims anys, sobretot en molts aspectes, però en l'esport ha estat molt clar aquest canvi, no?
Efectivament, i realment no és només en l'àmbit de la pràctica esportiva, que sí que està clar que cada vegada es veu que l'esport és una de les pràctiques, l'esport, l'activitat física quotidiana, és una de les pràctiques que fa millorar més el nivell de qualitat de vida. De fet, és una de les pràctiques amb les que un pot passar el seu temps lliure, no? I penso que aquí és on ha canviat força la qüestió, i és que abans el rol de la dona o les llicències que se li donaven a la dona en els seus temps lliures eren molt més reduïdes, i el fet de que la dona practiqués esport o fes un esport es podia fins i tot es podia arribar a veure com un acte egoista, com un acte d'abandonament de la llar, com un acte de moltes coses que ara a qualsevol de nosaltres ens sonarien de la prehistòria, no? Però això no és una cosa tan allunyat en la nostra societat. I, de fet, ara cada vegada més es veu que no només és important per un tema psicològic, que a la vista està, que després de tot el que va passar en el confinament s'ha vist com que l'aspecte psicològic, l'aspecte del benestar psicològic és tan superimportant en a tots els nuclis familiars i que hi ha hagut un increment enorme de l'índex de depressió, de l'índex de malalties associades a la depressió, com puguin ser o associades a la depressió o que també generen depressió a la vegada, no? Com puguin ser la fibromiàlgia o els Covid crònics, tot això és una cosa que la pràctica de l'esport pot millorar tant a nivell del benestar físic com a nivell de benestar psicològic. Clar, això és quelcom que, si es té una mica de consideració cap a la salut pública en general, és quelcom que s'ha de tenir en compte. I a banda d'això, sí que és veritat que cada vegada, com que l'esport del rendiment femení està despuntant, afortunadament, doncs ara, per sort, el futbol femení té més visibilitat, porten treballant moltíssims anys, porten entrenant i molt ben entrenades moltíssims anys, però és ara que comença a fer-se més visible, no només als mitjans de comunicació, sinó també comencen a ser de una mica d'interès pels sponsors, que al final l'economia d'un esportista depèn de l'audiència de televisió, de l'audiència dels mitjans de comunicació i al final de l'interès per l'esponsor perquè es pugui publicitar en un lloc o altre, no? I això, afortunadament, també s'ha vist que si es vol tenir bon rendiment també s'ha de fer d'una manera concreta aquest esport. I es comença a tenir en compte les diferències que venen donades ja només pel sexe, no? Com puguin ser el cicle menstrual i com el cicle menstrual i aspectes vinculats al cicle menstrual poden afectar el rendiment esportiu. I això doncs, és una cosa que és tan transcendent com que al final l'esport català universitari, a nivell de qualitat, es demana que s'inclogui la perspectiva de gènere i de diferències en funció de sexe o gènere en tots els currículums de formació. Així que està cobrant molta importància i fins i tot importància per l'educació dels futurs formadors que hauran de tenir en compte en moltes vessants, no només la física o de l'esport, sinó també la part psicològica que afecta la part nutricional, la part tot el que és el desenvolupament de la dona, de la persona, sexe femení, en molts àmbits de la vida, no? Demà, el dissabte, tocarem el tema de l'esport i l'activitat física, però en realitat l'activitat física pot arribar a tenir impacte en molts altres àmbits de la vida, no?
En parlarem d'aquest impacte, que potser aquí hi ha algú que pensa que en segons que no tindrà impacte, i en parlarem d'aspectes que sí que tenen, que poden tenir molt a veure. Això que parlaves és interessant perquè, clar, no és el mateix entrenar a un home que a una dona i no és el mateix entrenar a una dona que està en un cicle X de la seva menstruació, en un cicle i o inclús a una dona amb una maduresa ja que està més a prop d'altres cicles de la seva vida, no? I per tant era important que comencés tothom a tenir aquesta perspectiva de gènere en els estudis perquè s'estudiés i que els preparadors físics, fisioterapeutes i osteòpates tinguéssiu aquesta perspectiva per poder-les tractar, no?
Sí, però és que jo fins i tot quasi que ho extrapolaria a la vida, no? A la vida laboral, perquè hi ha moltes coses que el cicle menstrual, aquest ball hormonal que tenim, ens fa minvar moltes coses i ens fa tenir respostes actitudinals que si s'entenguessin més bé des del punt de vista hormonal en un context que envolta aquesta dona en un període concret del cicle menstrual o fins i tot en un període concret de la seva menopausa, s'entendria molt més aquesta dona i es podria comprendre molt més que la productivitat en alguns moments, ja sigui esportiva o no, pot veure's afectada. I d'aquesta manera penso que una cosa que una dona, qualsevol treballadora, pot aportar, doncs seria molt més acceptada, compresa, no sé com dir-ho, però sí que hi ha molts aspectes molt desconeguts encara, malauradament, que serà interessant descobrir-los tots plegats, no? I tots plegades, perquè és molt important. Hi ha una altra cosa també, penso, que és molt interessant, que tocarem, i és que no hi ha edat per començar. No hi ha edat. I això sí que és una cosa que quantes de les nostres mares no ens hauran dit, oh, és que jo a la meva edat ja és massa tard, no? Doncs no, mai és massa tard. Mai és massa tard per començar a fer activitat física, mai és massa tard per començar a fer un esport, i és més, sempre hi ha beneficis. I et diria més, una persona que mai n'ha fet té un increment de beneficis molt més elevat que un esportista d'elit que té benefici, però no tant. Una persona que no ha fet mai res i que comença a fer esport, això sí, amb un guiatge, amb un professional que l'orienti, que li faci una progressió adequada i que conegui les particularitats biològiques de l'activitat física amb una dona, doncs això és sempre beneficiós per molts aspectes, doncs perquè millora la qualitat de vida, disminueix molt els dolors, això és molt important, disminueix molt les inflamacions i, per tant, el dolor per inflamació. I després hi ha un altre tema, que és l'osteoporosi, que quan es retira la regla, doncs hi ha factors que són més predisposants a patir osteoporosi o no. Però un dels factors és el no tenir fills. I avui en dia és un altre canvi que hi ha hagut a la societat, i és que cada vegada tenen menys fills i, per tant, cada vegada hi ha més dones que no tenen fills i que poden ser dins de la població de risc de patir osteoporosi. I hi ha programes d'exercici específics per densificar l'os i prevenir l'aparició de l'osteoporosi quan hi hagi la menopausa. I tot això sempre s'està a temps a començar.
I tant.
Igualment hi ha activitats físiques que una vegada ja la dona ja ha estat diagnosticada d'osteoporosi, doncs hi ha activitats físiques que són més adequades, menys adequades, i aquí doncs l'alimentació té molt a dir, també es parlarà de nutrició, si no vaig mal entesa, i realment hi ha tantes coses a saber i tantes coses a fer per millorar la qualitat de vida i el futur de la dona, tant dins com fora de l'esport, que jo estic encantada i molt agraïda que m'hagin convidat, realment.
I tant. Un altre aspecte que es tractarà, perquè hi haurà un taller, és aquest concepte d'exercicis de força o fer activitat de força. A força vol dir, doncs, activitat d'una mica de gimnàs, una mica amb algunes peses, amb una mica de pes per poder fer fort al nostre cos. I això a la dona, en un home, doncs és una mica l'habitual, no?, en el seu dia a dia fent esport, però quan li parles d'exercicis de força, una dona, potser d'una certa edat i amb maduresa, o que no hagi ni tingut aquest apropament amb l'activitat física, et diu, ai, a mi això em fa cosa, no està fet per mi, és que jo no ho sabré fer, jo no ho podré fer, jo no em veig fent això. I per la salut femenina, sobretot el que dieu vosaltres, que sou els professionals, és exercicis de força.
De força, efectivament, Míriam. Realment, quan anem augmentant l'edat, hi ha una cosa que es diu el metabolisme basal, que és el que nosaltres gastem simplement estant vius. Això ho gastem estant estirats al llit de casa nostra, al sofà, sense fer res. Aquest metabolisme basal depèn de la quantitat de fibres musculars que jo tinc, és a dir, entre altres, de cèl·lules que necessiten energia per viure. Per tant, el que jo acabo gastant al cap del dia és el que necessiten les meves cèl·lules per viure. Si jo faig un treball de força, el que estaré aconseguint, i no cal posar-se gran, perquè moltes vegades el treball de força s'associa a posar-se una gran, a canviar el cos radicalment, i això no és així. Hi ha molts tipus d'orientacions del treball de la força, i n'hi ha algunes en què el que es fa és que moltes de les fibres musculars que tenim, però que no estan treballant, les posem a treballar. I quan treballen, què fa? Doncs que jo, estant assegut a casa meva sense fer res, el meu cos, per donar-li vida a aquestes cèl·lules, està consumint més energia. I això fa que, menjant el mateix, no m'engreixi, per exemple. No? En canvi, a l'evolució natural d'una persona, i més a la menopausa, què passa? Que hi ha una destrucció celular bastant gran i aquesta destrucció afecta a les cèl·lules que són més prescindibles, que són les musculars, les dels músculs, que són els òrgans que menys falta ens fan, per dir-ho d'alguna manera. No? Si no fem un treball muscular que comprometi la força, és a dir, no la zona de confort, això no m'està costant res, sinó que li posem una mica de resistència als gestos que fem, i quan dic una mica no es tracta d'agafar grans pesos, sinó una mica més per sobre de la zona de confort, el que estarem fent és que els nostres músculs mantinguin el nivell de vida, per dir-ho d'alguna manera, per sobre d'una persona que no fa exercici amb peses, i això la faci gastar més energia al cap del dia. Això és molt més efectiu a l'hora de consumir calories, unes calories que cada vegada una dona quan es va fent més gran i a causa de la menopausa, cada vegada, si no fem res exercici, anem gastant molt menys energia. Això vol dir que menjo igual i m'engreixo. Ostres, no ho entenc, perquè menjo com un ocellet i m'engreixo. Doncs precisament és perquè la despesa en repòs ha baixat. Per tant, una de dos, o ajusto la dieta a la despesa, que això no ho fa ningú perquè acabaríem menjant doncs, una poma al dia, i això no és sa, això no és sa. O bé, ajudo a que el meu organisme tingui una despesa més elevada a partir dels músculs, a partir de treballar els músculs, que els nostres músculs agafin força. Per què no? Que els nostres músculs guanyin fibres musculars, que això es pot fer sense inflar-se massa, això es pot fer, i al guanyar fibres musculars estem guanyant quantitat de cèl·lules que consumeixen energia i que al cap del dia ens fan tenir més despesa calòrica i, per tant, no ens fan que el sobrant del que mengem se'ns acumuli en forma de greix. D'aquesta manera es converteix en quelcom superimportant. Per no dir-te lo important que és que la musculatura, especialment la musculatura de les extremitats inferiors, és crucial per tenir estabilitat. I una altra cosa, que és un risc, quan ens fem més grans, especialment en la dona que té osteoporosi, és el risc de caigudes. Si jo aconsegueixo tenir més força a la musculatura que m'estabilitza el genoll, a la musculatura que m'estabilitza el turmell o el maluc, el que estaré automàticament és reduint el risc de caigudes. I amb les caigudes, les conseqüents fractures, si tinc osteoporosi, perquè una osteoporosi vol dir que l'os ha perdut densitat, és molt més fràgil i a qualsevol cop és molt més fàcil que es trenqui. Amb la qual cosa és un tema que ja afecta fins a la senectut, vull dir que és quelcom que hauríem de plantejar-nos a totes les edats de la nostra vida. A més, precisament el treball de força abans de la menopausa és un gran preventor d'osteoporosi, perquè el treballar la força fa que les articulacions rebin una compressió que promou la densificació dels ossos i, per tant, un os més dens, encara que es descalcifiqui, no és tan fràgil com un os que no s'ha fet res per densificar-lo, que es descalcifica, aquest sí que serà molt més fràgil que no pas l'altre.
I tant que sí. Doncs hem parlat de l'aspecte social i emocional i psicològic de fer esport a la dona. Hem parlat de l'aspecte, evidentment, físic i de beneficis en la salut, que això és important, i en parlarem de més beneficis que, i això, qui vingui dissabte al Sant Jordi Ribera Baixa ho podrà gaudir. Mònica, ha estat un plaer tenir-te avui al programa. Potser algun altre moment de la temporada en tornem a parlar per parlar de coses una mica més concretes, perquè amb tu segurament podrem parlar, per exemple, per què les dones esportistes es lesionen més de creuats de lligaments creuats al genoll, i això no és una il·lusió, sinó que hi ha un aspecte científic. No és casualitat, hi ha un aspecte científic que en parla. Per tant, segurament potser en tornem a parlar en algun moment de la temporada. Ens veiem dissabte al Sant Jordi, Ribera Baixa.
I moltes gràcies per la invitació.